engeguem tecnologia al dia. Raül, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Mira, abans teníem sol, ara tenim encara més núvols.
Ara sí, s'està tapant una miqueta.
Està a punt de ploure, jo crec.
Sí.
Vinga, preparem-nos per les pluges.
Molt bé, traiem el paraigües.
Exactament.
Les botes d'aigua.
Són intel·ligents o no?
Aquests
aparells encara no massa, eh?
No, la veritat és que no.
No s'ha investigat massa.
El paraigua més intel·ligent és aquell que es posa al cap. Que no cal un pal.
Llavors sí, és intel·ligent.
Són molt graciosos aquests, sí. M'agraden molt.
Jo no sé, tu te l'has posat alguna vegada?
No he tingut el plaer.
No en venen massa, però, no, d'aquests?
No, però
és,
mira,
difícil de localitzar-los.
Sí, però mira, és una cosa que és superpràctica, perquè és veritat que vas amb el paraigua, no? I és una mica, al final acabes una mica cansat.
Sí.
Que portes molta estona.
Sí. Uf, però estèticament és estrany.
És veritat que estèticament
és molt estrany.
Queda una mica fric. Però...
Bastant.
Però sí.
Molt bé, doncs com tenim la tecnologia?
Mira, Sònia, començarem comentant... parlarem una miqueta sobre el tema de la guerra, però la cara una miqueta més amable i més solidària, no?, de la gent.
Sí.
Segur que coneixes la pàgina web, la plataforma Airbnb, no?
Sí.
Que és una plataforma, és una pàgina web on es poden registrar... On pots fer una reserva, no?, com si fos un hotel, però en aquest cas és d'habitatges turístics, no?, que la gent, doncs, penja aquí, tu pots llogar, doncs, un apartament, una habitació, a vegades també, depenent, no?, hi ha diferents opcions de lloguer en tot el món, val? En totes les ciutats del món hi ha oferta d'aquest tipus, no? Bé, doncs, s'estan llogant, ja s'estan registrant milers de reserves a Ucraïna. Què et sembla?
Uf.
I diràs, que estrany, no?
Sí, clar.
Bé, doncs, tot va començar perquè, bé, en només 48 hores, Airbnb va registrar reserves per més de 61.000 nits a la República d'Europa de l'Est. Exactament el mateix país que des de fa una setmana i mitja, doncs, o des de fa un parell de setmanes ja, pateix, doncs, aquests atacs militars de Rússia, i bé, doncs, s'ha convertit en un escenari d'una greu crisi humanitària amb més de 2 milions de refugiats, ja s'estava comentant, no?
Nits, evidentment, que ningú utilitzarà.
Ah, efectivament. El que s'ha fet, no?, doncs és això, no? Va ser un moviment a través de les xarxes que es va iniciar per alguns usuaris que van tenir aquesta idea, no? Van registrar, van fer un registre, doncs, reservant aquests habitatges a Ucraïna, i ho van penjar a les xarxes socials. Van dir, acabem de fer un registre sobre per un parell o tres de nits a Ucraïna, i òbviament no hi anirem, però és per ajudar els ciutadans que tenen aquests habitatges allà, no? I això, doncs, va córrer per les xarxes, i molts usuaris, doncs, s'han solidaritzat en aquest sentit, no? I bé, doncs, està servint per ajudar, perquè, clar, doncs, qui té els habitatges allà, no, el 90-95% de persones que tenen aquests habitatges penjats a aquesta xarxa social són els que estan patint ara, doncs, la destrossa de molts dels seus habitatges, no?
I
alguns d'ells han pogut contestar dient moltes gràcies, és el que necessita la nostra família, és una gran ajuda, i per tant, doncs, al nivell, doncs, que hem vist, no?, de solidaritat, que ja es fa, doncs, aportant, moltes famílies han aportat també alguns materials, també aquí a Roda, no?, que s'ha fet una campanya, o s'està fent una campanya, en va recollir material, aliments, roba, doncs també hi ha diferents tipus d'ajudes, i aquesta, doncs, també és una altra, que és reservant, doncs això, no?, fent una reserva a un habitatge d'Ucraïna a un lloc que no hi aniràs, però que és per aportar-li a la família aquesta quantitat.
Està molt bé.
Sí, està molt bé, i la veritat és que és molt, molt recomanable, i a vegades la tecnologia també ajuda, pot ajudar, no? I en aquest cas, doncs, és un bon exemple, no?, de com es pot ajudar mitjançant la tecnologia. I bé, doncs, parlarem ara de telefonia a nivell espanyola, no? I és que Orange i MassMobile han anunciat un acord que, de tancar-se, suposaria un autèntic terratrèmol al sector de les telecomunicacions d'Espanya, una operació de fusió que ja portava temps que s'estava cuinant, i pot canviar per complet el panorama del país, d'Espanya. I és que amb menys competidors i un canvi en les posicions de lideratge. Amb una valoració conjunta de 19.600 milions d'euros, aquesta fusió buscarà tancar Orange i MassMobile, que busca tancar aquesta fusió no, suposaria l'operació més important del sector en els últims anys. Seria un nou gegant que, com a conseqüència directa, trauria a Movistar el seu tro de major operador d'Espanya. És a dir, si s'acaben fusionant Orange i MassMobile, que tot sembla que sí, seria la companyia amb més usuaris de telefonia d'Espanya, superant a Movistar per primera vegada en molt de temps, perquè sempre Movistar doncs ve de Telefònica, no? I doncs per històric, ja sabem doncs que abans Telefònica que tenia gairebé tothom, no? Fa molts anys, sí, van començar a aparèixer diferents companyies i li van començar a treure quota de mercat, però ara seria ja aquesta nova companyia la més gran d'Espanya. I bé, doncs veuríem, perquè també deixaria molt tocada una Vodafone que també està buscant comprador, val? Està en hores baixes i busca un comprador i veu com els seus rivals s'estan movent sense tenir-lo en compte. Així doncs, com diem, seria doncs la companyia més gran a aquesta Orange i MassMobile, no sabrem quin nom tindrà, no? I bueno, en el cas de les línies mòbils, Movistar domina amb un 29% segons les últimes dades del 2021, seguida per Orange, Vodafone i MassMobile amb un 23% per Orange, 22% per Vodafone i 20% per MassMobile. Per tant, doncs, seria una quota del 43%, aquest 23 més 20, d'Orange més MassMobile, respecte dels 29% de Movistar. I diu que, a part de la quota de mercat, el desplegament del 5G té un paper important. Encara hi ha subhastes pendents per la banda dels 26 gigahertzis, que es diu, i el grup resultant tindria el major poder per rivalitzar per l'assignació de les bandes de 5G. Hi ha una baralla entre totes aquestes grans companyies, però el rerefons també ja és un altre tema que és el que segurament afectarà més ens afectarà a tots, no? Als consumidors. Quan van començar a aparèixer totes aquestes petites companyies, que abans eren petites com era MassMobile, i han començat a sortir altres companyies, hi havia guerra de preus. Van començar els preus a la baixa, perquè quan sortien noves companyies, aquestes oferien millors preus, i què és el que està passant? Que aquestes companyies que han agafat quota de mercat ara comencen a ser més grans. I s'estan unificant totes les grans companyies en tres teleoperadores o dos. Acabaran. Què passarà? El preu a l'alça.
Evidentment.
Quan no hi ha guerra de preus, preu a l'alça, i al final qui acaba pagant, doncs...
Nosaltres, com
som
sempre.
Som nosaltres, com sempre, sí.
Ara no? Volem tenir mòbil i... Doncs,
clar, això ara ja és una primera necessitat,
tant,
tot això.
I tant.
Llavors, clar, bé, veurem com acaba. Segurament això encara no serà immediat, no? Que això, doncs, potser acabarem veient els canvis l'any que ve, no? El 2023. Però, en tot cas, jo crec que no és una bona notícia per la nostra butxaca, perquè quan s'ajunta totes les empreses amb una i no hi ha competència, malament.
I tant. Sempre paguem d'una cosa a una altra, és igual. Sí, igual, estem acostumats, vinga.
Vinga, més. La llum, el gas, el
no
telèfon, vinga, tot amunt.
No passa res.
Sí, en fi. També hem de parlar de l'aplicació WhatsApp, l'aplicació de missatgeria, no? que tenim pràcticament tothom en el nostre dispositiu mòbil, en el nostre smartphone. I bé, doncs, hi ha una funció que està arribant, o que està a punt d'arribar als grups de WhatsApp, segons s'ha especificat en unes proves que són beta, no? I bé, doncs, la funció seria d'aplicar enquestes en els WhatsApps. Podríem fer enquestes en els grups de WhatsApp.
Oh!
Sí. Diu que aquesta funció es troba en ple desenvolupament, perquè els detalls encara no en tenim gaires, no? Però una sèrie de captures de pantalla que s'han filtrat permeten fer-nos una idea de com funcionarà. La imatge es mostra com WhatsApp sol·licita que redactem la pregunta per la nostra enquesta, no?
Sí.
I diu que, doncs bé, que tots els membres del grup podran participar en aquesta enquesta votant la seva resposta preferida, no? Com veiem algunes enquestes en algunes altres plataformes. Diu que hi ha altres captures de pantalla d'una altra part de la funció, la qual podria canviar durant el desenvolupament i arribar a una aparença i altres opcions diferents per als usuaris. No? Encara està en mode beta, no? Encara s'està desenvolupant, i per tant, doncs, si trobeu alguna informació per internet, doncs encara no serà definitiva, però en tot cas, que sapigueu que doncs, sembla que pot estar properament disponible una funció per aplicar enquestes en els grups de WhatsApp, totes aquestes aplicacions que segueixen creixent i donant més funcions, no?, per intentar també mantenir-se com a aplicacions de referència, perquè d'això
sí,
apareixen moltes i t'has d'anar actualitzant, no?
Molt bé.
Parlem dels pendrives, Sònia, els, aquests dispositius, no?, que tots tenim, gairebé tothom té un pendrive USB, no?, per desemmagatzemar moltes arxius i bé, doncs, diferents informacions que tenim sobre nosaltres o sobre la nostra feina, etc. No? I bé, doncs, el 2016, un grup d'investigadors de la Universitat d'Illinois que van fer un experiment, no?, van deixar 297 USBs d'aquests, de memòria, perduts, no?, repartits en el campus, i van esperar a veure què passava, no? Quasi el 50% d'aquests dispositius van ser connectats a un ordinador, val? Mm-hmm. I això demostrava que la gent no percep el risc que té una acció així. Per què? Perquè, doncs, aquesta tendència, no?, sembla que ha canviat, no? Els dispositius USB són responsables del 9% d'incidents de ciberseguretat, i la pràctica segueix plantejant riscos importants, sobretot en empreses. Diu, si trobes un dispositiu USB, no l'utilitzis. Val? És millor no utilitzar-lo. Val? Perquè poden contindre virus, d'acord? Mm-hmm. Diu que així ho revelava un estudi d'Expel, una consultora de seguretat, que destacava com el gener del 2022 era notable la quantitat d'incidents basats en claus de memòria, en aquests pendrives, no?, o discs d'ús externs que es connecten a través del port USB. El phishing segueix sent el vector d'atac clar, i encara que el seu ús en contrasenyes i credencials vàlides aconsegueixen algun rob, algun atracament massiu, no?, algun robatori de dades massives, és sorprenent veure com aquests atacs basats en dispositius USB encara segueixen sent tan freqüents. De fet, el percentatge d'atacs via dispositius USB ha crescut al 20% si no es té en compte incidents que involucressin els serveis al núvol. Els riscos són importants per als usuaris finals, però encara ho són més per les empreses. Per tant, recomanem 100%, si us trobeu algun dispositiu USB al carrer, en algun, això, no?, perdut per la universitat, no l'utilitzeu. És molt fàcil ara avui en dia en les xarxes socials penjar una foto d'aquest dispositiu i dir, m'he trobat a tal lloc, tal dia, si és d'algú, que m'ho digui, no?, que es posi en contacte amb mi i jo li retornaré, però...
I si no, el destruiré.
Correcte, sí, però no el faré servir, saps? Perquè hi ha molta gent que diu, el poso a veure si trobo algun arxiu que posi algun nom de qui és i així sabré de qui
és. A veure, això algú sí, però altres pensen, el provo i ja me'l quedo.
Clar, el formatejo, no?, i ja me'l quedo. No l'utilitzeu. No l'utilitzeu perquè pot ser pitjor. O sigui, per quedar-te un USB que pot costar 12 euros o 15 euros avui en dia, qualsevol USB d'aquests, no val la pena arriscar-se a poder trencar, per exemple, el teu ordinador o inclús que et robin dades o coses pitjors,
sí,
no?
Sí,
i jo crec que és important saber que que no cal utilitzar, o que és millor no utilitzar aquests pendrives que no són nostres si no sabem de qui són, no? Perquè, doncs, té els seus riscos. We created
something phenomenal, don't you agree? Ho tindrem en compte.
Sí, molt bé, molt bé. Bé, doncs ara parlarem, Sònia, de la taxa Amazon, val?
No.
Es diu així, és que és una taxa que se li ha posat aquest nom, però veritablement no es dirà així, no? Però el govern d'Espanya està ultimant un pla d'un nou impost, sempre impost, això està clar, que, doncs, que tindrà aquest gravamen amb els lliuraments de les missatgeries a domicili, d'acord? Dels enviaments de paquets, de compres a domicili, no? Una idea que ha rebut el nom de taxa Amazon, perquè sobretot qui... per on es compra, sobretot per internet, per Amazon, no?
Sí.
Llavors, qui se'n veuria més perjudicat seria Amazon, amb els seus enviaments, òbviament, no? Diu que és una proposta presentada a la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, per al grup d'experts que dibuixen les línies mestres de la reforma fiscal i que no només inclou les empreses de comerç electrònic, sinó qualsevol que lliuri paquets a domicili. Clar, qui més se'n veuria perjudicat són aquestes empreses, però tothom, al final. Qui vulgui enviar un paquet, doncs seria pagar un IVA per aquesta, un impost, no?, per aquest enviament de missatgeria. Diu que aquesta proposta considera gravable l'entrega a domicili a causa de l'ocupació de l'espai públic.
Home.
Una mica agafat amb pinces, no?
Home, en sèrio?
Sí, sí. És a dir, l'activitat dels repartidors d'última... dels repartidors, no?, que estacionen els seus vehicles al carrer per fer cada parada de la seva fulla de ruta, doncs això seria una ocupació de la via pública, a veure. Sí. L'Ajuntament de Barcelona ja venia treballant en una idea similar, encara que amb exclusions com els lliuraments a domicili amb vehicles de menys de 4 rodes o la paqueteria entre empreses, per exemple, no? Això, en això quedarien exclosos, segons l'Ajuntament de Barcelona. No sabem com serà el del govern d'Espanya. Una mesura que ve en un debat sorgit en els últims anys, després d'acceptar amb gust la comoditat extrema, no?, per al consumidor. Les externalitats de l'entrega de les nostres portes comencen, doncs, a fer-se visibles. És a dir, estem tots molt acostumats, no?, a que ens arribin molts paquets cada dia. I clar, també hi ha la part dolenta. Si la part bona és que ho tenim a casa amb el mateix dia moltes coses i molt còmode,
sí.
La part dolenta és contaminació, no?
En
el repartiment de paqueteria, perquè és anada i molts de tornada, perquè es retornen paquets, ocupació de la via pública en segons quins llocs, que és veritat que aquí a Roda doncs, segurament no tenim aquest problema, no? Perquè som un poble petit, però segons a quina zona de Barcelona, que és més de vianants, no? Que no és fàcil l'accés, sobretot això, contaminació i accés en alguns llocs. I per això doncs, es vol fer una taxa Amazon, es diria així, o se li ha anomenat així, per aquests enviaments. Per tant, és possible que en un present futur no gaire llunyà veiem alguna taxa i enviar paquets o rebre'ls doncs, ens costi més diners. Tornem a pagar nosaltres, però també és veritat que al final potser així es fomenta una miqueta més la compra física, no? Que és el que a vegades reclamem una mica.
Sí, 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 està clar.
Que la gent vagi a comprar al comerç de proximitat i sí que és veritat que és molt fàcil anar... Entres a Amazon i compres això.
Clar.
Molt bé, però no passa res si cada dia has de passar per davant de... O pots desviar un carrer per passar per davant de la botiga que també ho té, no? No costa res, no? Però bé, en fi, això ja sabem com va. Potser per aquí doncs, comencen a ajustar-se una miqueta els preus online dels que hi ha en botigues físiques, perquè clar, no ho sé, veurem si...
Sí, no ho sé pas,
No ho sé, no ho sé. Veurem com acaba, però és possible que veiem aquesta taxa d'Amazon ben apuntada.
Acabarem pagant.
Sí, com sempre.
Sí. És que no hi ha més.
I bé, parlarem també de dos atacs que han tingut informàtics, no? Dos atacs, ciberatacs que han tingut dues grans empreses. I és que, doncs bé, va patir un atac l'empresa Nvidia, que és l'empresa que fabrica sobretot targetes gràfiques, també doncs, fa altres tipus de material informàtic, no? Però sobretot és més coneguda per les targetes gràfiques, no? I diu que va ser l'equip que es fa dir Lapsus, no? Amb una S que és el símbol del dòlar. És el grup de ransomware que afirma haver hackejat a Nvidia, a aquesta empresa, a mitjans de la setmana passada, o fa 10 dies més o menys, i que amenaça amb desvetllar els secrets millor guardats de la multinacional especialitzada en el desenvolupament de xips gràfics a no ser que aquest divendres compleixin amb les seves demandes. O sigui, amenaçant, eh?
Sí, sí, vinga.
Sí, sí. A més, segons la pàgina web de monitoreig de filtracions, una pàgina web que es diu Have I Been Pwned, els atacants van aconseguir fer-se amb més de 70.000 credencials d'usuaris dels treballadors d'Nvidia i el 2 de març començaran a filtrar-se a la web direccions de correu i contrasenyes d'algunes de les comptes compromeses, val? Sí. I diu que, bé, diu que Nvidia ho ha pres amb calma, de moment
no cal córrer.
Diu que no passa res, no? Diuen que el que estan demanant als hackers diu que eliminin la funció Lite Hash Rate, val? LHR, dels seus dispositius, que és aquesta mesura que havia pres Nvidia que redueix les capacitats de minar la criptomoneda Ethereum.
Ah, fins aquí volia arribar.
Correcte. Com sabeu, les targetes gràfiques que s'estaven venent últimament havien arribat a preus desorbitats i no n'hi havia. Per què? Perquè aquesta gent que està minant criptomonedes les utilitza per això, per fer el minat de criptomonedes, no? Llavors, què ha passat? Doncs que Nvidia, per no afavorir aquest tipus de comerç, el que va fer és aplicar-hi una funció a les seves targetes gràfiques que impedeix o que redueix aquest minat. Llavors, no estan tan buscades i estan buscant altres sistemes, no? Però llavors aquests hackers han dit, escolta, nosaltres necessitem minar criptomonedes, o sigui que ja podeu treure aquesta funció de les vostres, dels vostres dispositius o filtrarem tota aquesta informació que hem robat. Déu-n'hi-do, eh? Com està el mercat. Però, clar...
Fa una mica de por, eh?
Ara haurà de veure, haurem de veure si Nvidia acaba cedint aquest atac i acaba doncs, eliminant aquesta funció o se la juga i no ho fa i s'acaben filtrant aquestes dades que bé, dels seus treballadors i d'altres que puguin tenir.
Ja veurem, eh?
Sí, sí, sí. També va patir un atac a Samsung. Veu que van filtrar 190 gigas de codi intern pels mateixos ciberatacants que van fer a Nvidia, el mateix grup de ciberatacants. Hombre, que es diu Lapsus.
Lapsus
es diuen. Diu que van aconseguir una gran quantitat de dades confidencials de Samsung Electronics. Així que, déu-n'hi-do aquest grup que està bé, no paren. És i a més a grans empreses, eh? Bé, els ciberatacs que a mi em sorprèn, que empreses com Samsung o Nvidia, que són...
Els hi passin aquestes coses,
sí,
no?
Sí, i a més són empreses tecnològiques que crec que...
Que han d'estar molt al dia.
Sí, han d'estar molt al dia amb el tema de...
I molt protegides.
De la ciberseguretat, i jo no ho sé com a... No ho sé, segurament, doncs, clar, tenir tants treballadors és fàcil accedir des de l'ordinador d'algun dels treballadors, segurament, no? Algun ha de picar amb algun missatge, amb un correu electrònic, no?
Sí.
No ho sé. Però bé, doncs veurem com acaba aquest episodi. És curiós, la veritat. I Sònia, parlarem de la NASA i de les criptomonedes.
Vinga,
i acabarem. La NASA, que ens convida amb el nostre nom a viatjar a la Lluna en la missió Artemis. Què et sembla?
Ah, com has dit això?
Sí, sí. Diu que porta temps preparant el programa Artemis, la NASA, no? Amb l'objectiu d'aquesta ambiciosa iniciativa és tornar a portar a l'home a la Lluna, no? I inclús doncs, establir allí una presència a llarg plaç. Serà molt difícil que arribem a participar en persona en aquest projecte, però la NASA ens ofereix una opció innocua i fins ara, doncs, i és també una mica simpàtica, no? No ens portarà a nosaltres, sinó qualsevol pot inscriure el seu nom per incloure-la en un pendrive que sí que viatjarà a la nau espacial Orion.
Ah, molt bé.
Veus que bé?
I és gratuït, això?
Sí, diu que sí, sí. La missió Artemis 1 serà el primer pas per un ambiciós objectiu d'aconseguir, no?, que l'home torni a trepitjar la Lluna. Però en aquesta missió inicial no tindrà tripulació a bord, sinó que servirà per avaluar tant el coet com la nau espacial Orion, que serà part fonamental del programa, no? I la NASA ha decidit que, encara que no hi hagi tripulació, sí que podem estar en aquest viatge d'una manera curiosa, que doncs, inscrivint el nostre nom en un petit formulari web. Això permetrà que aquest nom s'afegeixi a altres molts que es guardaran en una clau de memòria USB i el pendrive sí que viatjarà amb la nave Orion a la Lluna. Així que, doncs, per una miqueta, encara que sigui poc, podem estar a la Lluna. Encara que sigui només el nostre nom, doncs pot anar a la Lluna.
Hi ha molta gent que ja està.
Sí, sí. Diu que...
En moltes ocasions.
Sí, sí, no cal posar-ho allà. I diu que la missió tindrà una durada total entre 26 i 42 dies des del llançament, però el que no sabem és quan es farà aquest viatge. S'estimava que començaria a plantejar el llançament cap al 2025. Així que, Sònia, ja pots enviar el teu nom, registrar-lo...
On s'ha d'enviar això?
Doncs a la pàgina de la NASA, és la missió Artemis 1.
Ho faré, eh? Ho faré.
Sí. No, que em sembla bé. Podem enviar els nostres noms i així estaran a la Lluna.
Estaran a la Lluna,
sí, sí. Mira, allà està el meu nom. Serveix d'alguna cosa? Segurament no, però...
Absolutament.
Però...
Absolutament de res.
Però allà estàvem, els hi cabia un pendrive, no sabien què fer-ne, i li han posat això, sí, sí.
Però, escolta, ara jo m'he perdut una mica.
Sí.
I què farem amb aquest nom?
Doncs allà estarà.
A on estarà?
A la Lluna, es quedarà allà.
Es quedarà allà, el pendrive?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, ja està, és això. Diu que, clar, que o sigui, ara serà aquesta primera missió és per estudiar si poden estar-s'hi allà un temps, llavors trepitjaràs la Lluna.
Sí.
Diu que això sí, que el formulari cal introduir el nom i el cognom, sí. I et demanarà un codi PIN que necessitaràs per accedir a la teva targeta d'embarcament en el futur, per si en un futur vols fer un embarcament.
S'està complicant el tema. A veure.
No, però només és un PIN per saber que ets tu.
Ah.
Que estàs inscrivint en aquest USB.
Sí.
Però que tothom s'hi pot inscriure.
I cap tothom?
Sí, bueno, no sé si hi haurà un... Però jo crec que sí, que hi cap tothom. A veure, al final és un codi de text.
Oh, bueno, a veure. I cap tothom.
Jo crec que sí.
I tanta gent allà perduda a la Lluna, què farem?
Provarem d'apuntar-nos,
sí? Mira, sí, sí.
Escolta, no?
Sí, sí, el que passa que això, tanta gent allà perduda, què fem?
Ja, no ho sé.
que no acabo de... No mira, acabo de veure el
escolta,
què.
Són americans. Els americans sí, tenen sí, aquestes sí, coses. Sí, tenen, sí, sempre posen els noms en un espai i ja és, oh, mira, quin homenatge. Doncs pues això.
Sí,
mira,
doncs anem a la Lluna, va.
Anem a la Lluna, sí.
Anem a la Lluna.
És el més a prop que hi estarem de ser-hi, segurament.
Segurament, segurament. Necessitem criptomonedes per anar a la Lluna?
Segurament, sí. Per anar-hi, sí. Per al nostre nom, no.
Doncs vinga, posa'ns al dia.
Sí, el Bitcoin torna a estar als 38.000 euros. Un Bitcoin.
Ui.
Sí, ha tornat a... S'està mantenint. Va baixar,
sí, sí.
Va baixar molt aquesta setmana. Pràcticament va arrossar els 30.000 i ha tornat a estar als 38. Va tenir un sotrac bastant gran i ha tornat a pujar. D'ahir a avui.
Jo fins que no pugi als 50.000...
50.000, vale.
No,
encara
no,
queda
no
una,
faig negoci, eh?
Queda una miqueta.
Doncs vinga, anem a la pàgina de la NASA.
Vinga, som-hi.
I anem a inscriure'ns per anar a la Lluna.
Som-hi, jo m'hi apunto.
Sí, sí, jo també. Vinga, vinga, anem, que ja perdem el temps.
Som-hi.
Adéu.
Adéu.